Vinga, ens posem en clau esportiva per tancar el programa d'aquest dilluns amb el Joan López. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, Àlex.
I repassem precisament tot allò que ha estat actualitat del món de l'esport recent i alguna coseta segurament que tindrem per endavant. Comencem parlant del Morabanc Andorra. Ahir va fonamentar claríssimament la seva defensa, va ser clau i determinant en la victòria, i jo crec que l'empenta del públic, mira que vols que et digui, que em sembla que també.
Sí, són les dues claus. L'equip s'està fent forta a la Bombonera, a casa, i la prova és que ha guanyat 4 dels 5 partits que ha jugat, i el que va perdre, que va ser contra Fuenlabrada, va ser sobre la botzina i d'un punt. Per tant, torna a ser, tot i que no estigui jugant com la temporada passada i no estigui guanyant amb la mateixa solvència, però està traient els partits i el públic té molt a dir. Ahir ens van fixar, va haver-hi molts moments del partit en què l'equip perdia una pilota, per cert, va perdre el doble que Unicaja, 20 pilotes per 10 d'Unicaja, i algunes, el públic de seguida...
Algunes molt ximples, eh?
Sí, d'aquelles que la pilota rellisca de les mans, sí. Passades defectuoses, precipitacions, va haver-hi tot el catàleg de possibles pilotes perdudes, però el doble que Unicaja, i el públic llegia molt bé que era el moment d'aplaudir, sí, d'animar els jugadors. Hi ha una sintonia i una comunió fantàstica. L'últim minut, que és un minut de patiment, d'aviam com acaba, estava, qualsevol dels dos equips podia guanyar, el públic està dempeus, està aixecant, està animant. Hi ha, com diem, una sintonia fantàstica que s'allarga des de la temporada passada i que és clau, com també, com dius, a la defensa. Ahir l'equip torna a estar per sobre del rival en el rebot, com ho havia estat també en el darrer partit contra el Betis, i a més amb claredat també. Unicaja és un dels equips que té millor estadística en el rebot ofensiu, i ahir el Morabanc va estar per sobre, va capturar 43 rebots en total per 31 d'Unicaja. Són les claus, defensa agressiva, el rebot que doncs va dominar el Morabanc, el públic que fa moltíssima feina quan l'equip juga al poliesportiu, i tot i aquesta mancada d'encert, aquestes pilotes perdudes, doncs l'equip va creixent, va sumant victòries i va guanyant una mica de confiança.
Jo no havia vist defensar aquest equip així com els primers 4-5 minuts. En aquesta segona etapa a la CB no l'havia vist defensar així mai. Era increïble la dificultat que tenia, els hi van forçar dos vegades 30 segons, dificultat per donar cada una de les passades i cada una de les accions.
L'inici va ser fantàstic, allò que tantes vegades es parla, no?, de la posada en escena, sí, va ser molt, molt bona, tot i que de seguida Unicaja, quan havia estat com 4-5 minuts pràcticament sense anotar, va tenir una ratxa bona i es va posar per davant. S'havia començat amb un 9-0 i va venir la ratxa d'Unicaja, i a la segona part va passar el mateix també. Un molt bon inici del Morabanc amb la reacció d'Unicaja. Unicaja té una gran plantilla, també s'hauria d'explicar que el partit d'ahir doncs ve condicionat, i això és un tema que potser durant la temporada anirem parlant, Àlex, però el calendari boig que porten els equips, no només el Morabanc, sinó els equips d'Eurolliga. Unicaja ahir jugava el quart partit en 8 dies. Dius, quin equip, per molta plantilla que tinguis, perquè té una plantilla de 14 jugadors i es poden permetre deixar jugadors per descansar, però són, repetim, 4 partits
en
8 dies.
Són
dos partits d'Eurolliga i era el tercer el segon de la Lliga, com diem, en una setmana. Són 4 partits en 8 dies.
És de bojos.
Sí, absolutament.
El propi entrenador, en el tram final, després d'una llarguíssima estada en el vestidor, feia temps que no veia una reflexió tan llarga.
D'on ho feia? Perquè estàvem a la porta esperant per parlar amb Jordi
i que va obligar a canviar l'ordre de la roda de premsa, sí. Perquè clar, Peñarroya portava allà esperant la tira. Després va parlar amb una tranquil·litat molt gran aquest senyor Joan Plaza, primer que és un tros d'entrenador com la copa d'un pi, i segona que té moltes tables i té molta experiència i va estar absolutament en el seu lloc i tal, però va dir, diu, hem de reflexionar sobre això, és impossible, o sigui, és impossible.
Sí, va ser la reflexió que crec.
Part de l'actuació del seu equip la vam precisament amb aquesta mena d'història, amb un avall, viatge, va dir, diu, és que no podem ni posar allò que m'agrada a vegades a mi fer accions d'equip, com anar a sopar.
No
trobem el dia perquè no és impossible.
Sí, la veritat és que és un tema per reflexionar i que realment doncs afecta la competició. Tot i així, Unicaja té un gran equip, sí que va trobar a faltar un dels seus jugadors, un dels seus puntals, el serbi Nemanja Nedović, que està lesionat amb un cop a la clavícula, que demana repòs, i ahir també va notar la seva baixa. Un equip una mica inconstant, té molta qualitat Unicaja, però no vam acabar de veure l'equip que, per exemple, la temporada passada, tot i que el Moraván va guanyar també i va remuntar 15 punts, recordem, però vam veure més coses. Unicaja no està fi, i la ratxa de derrotes ho confirma. Són 5 partits que ha perdut entre Eurolliga i Lliga, i porta 5 derrotes consecutives.
Gran innovació a Gio Cermadini.
Merescuda.
Abans, durant i especialment després va haver de marxar saludant a la gent que l'estava aplaudint, va ser l'últim, va anar a saludar un per un a tots els jugadors, entrenadors, cos tècnic, va haver una abraçada molt sentida entre Peñarroya i Cermadini a l'acabar el partit, i quan el jugador, després d'acomiadar-se de tothom, va ser l'últim que va desfilar del seu equip cap a la banqueta, la gent, especialment la que estava a prop del fosso aquell, es va posar dreta, va aplaudir, no sé, va ser un moment emotiu.
És que, dèiem abans, la sintonia entre l'afició i l'equip, la sintonia amb Gio Cermadini la temporada passada va ser fantàstica, recordem, 2 temporades aquí, i va ser absolutament clau en que l'equip jugués la Copa, jugués els play-offs pel títol. MVP va ser el segon jugador més valorat de la Lliga, I realment jo crec que ell ha de tenir un record.
És que es diu ràpid,
Es diu ràpid. Ara Unicaja són unes altres circumstàncies, està jugant, té un paper molt més discret, sí que fa bons números, i els va mantenir aquí, Està sobre els 8 punts per partit i 5 rebots, ahir va capturar 8 rebots i es va notar quan estava en pista, però no jugar, doncs això, més de 12-15 minuts per partit. Per tant, ara una aportació molt més discreta que la que tenia aquí a Andorra, un jugador de moltíssima qualitat que va deixar un bon record dins i fora de la pista, i ahir es mereixia aquesta ovació i aquest reconeixement del seu públic. També un detall bonic del club que li va fer lliurament a través del president, de Gorka Xas, d'una placa amb unes fotografies,
un collage d'imatges
boniques que va deixar el seu pas aquí per Andorra.
I tant que sí, doncs encantats, evidentment, d'aquesta victòria, i allò que era una incògnita abans de començar la temporada, de si el Poliesportiu d'Andorra continuaria sent un fortí, doncs tret aquest partit que es va escapar l'últim segon i contra un dels equips revelació, és l'única diferència respecte a la temporada passada, insisteixo, que hem perdut un partit a casa l'últim segon.
S'ha escapat un partit només a casa, i el de l'Eurocup contra l'Unix Kazan, que va ser el primer, i la resta, victòries. I parlant de la defensa, també una dada estadística, Àlex, dos equips com Unicaja i Tenerife, les anotacions que han fet aquí a casa. Tenerife va anotar 48 punts i Unicaja ahir només va poder fer 60. Són també, doncs, dades que indiquen aquesta bona defensa que està fent el Moraván Andorra, aquesta agressivitat que està mostrant quan juga a casa.
Totalment d'acord amb Peñarroya quan diu que les victòries es construeixen a partir de la defensa. Vinga, anem ràpid, que si no només parlarem de bàsquet i hem de parlar més coses, però hem de fer encara un altre punt. No hi ha jornada d'Eurocup aquesta setmana. Ahir, quan estaves a la roda de premsa, el Joan va dir que donava 3 dies de festa als jugadors que se'ls mereixen perquè porten a les últimes 6 setmanes una tralla espectacular.
Menys els que van amb la seva selecció.
Menys els que van amb la selecció, que evidentment s'hauran d'incorporar, i que són 4. Sí. I aquests 4 són molt importants, perquè resulta que no estaran aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana, a Reus, al migdia, contra el Barça, que també perd alguna ploma al Barça, però no tantes, i a més té un equip molt més llarg, i anirem amb 6 jugadors del primer equip.
Sí, ens falten Blasic, que marxa a Eslovènia, Karnowski amb Polònia, el Vici amb França i Jaime Fernández amb Espanya, i a sobre, clar, tenim lesionat a Jankovic, per tant, equip absolutament de circumstàncies. Ahir Peñarroya, a la roda de premsa que li van demanar sobre aquest partit, ironitzava i deia, potser el Barça ens hauria de cedir algun jugador, sí, perquè realment no hi haurà ni una plantilla mínima.
I a més, fixeu-vos que es produeix una situació com absolutament surrealista, i és, els dos bases no estaran, Jaime Fernández al Vici, i els dos bases del segon equip, que habitualment entrenen amb el primer, estan lesionats. Llavors, evidentment, veurem jugar Quino Colom de base, seguríssim, seguríssim, i serà segurament el base titular.
Ho està fent bé, per cert.
Però també haurà de jugar Jelinek.
Sí.
Perquè és que no n'hi ha més. És que
La veritat és que té molt poc marge. És un partit que no s'hauria de jugar en aquestes condicions, que no afavoreix, evidentment, l'espectacle i la entitat d'un títol com la Lliga Catalana.
O sigui, la resolució que ha fet la FIBA, Eurolliga, Eurocups i la mare que el va matricular, és però sí, perquè agafar-ne dos i tancar-los una setmana, eh?
Clar, és unes dates, les d'aquesta final, que ja estan doncs tancades des de fa molt de temps. No sé si es podria intentar moure, però realment és difícil trobar una dada lliure i que no hi hagi una finestra FIBA, que no hi hagi competició europea perquè es pugui fer aquesta final de la Copa de la Lliga Catalana, que ja, de fet, té un format molt estrany, eh? Perquè això de fer les semifinals al mes de setembre i la final al mes de novembre ja no ens va agradar quan es va fer. Potser el millor hagués estat fer-ho tot el mateix cap de setmana, com s'havia fet fins ara.
I un triangular, potser, que et serveixi de pretemporada, no?
Potser el problema ve d'origen, d'una competició que no ha trobat un bon format aquesta temporada.
És possible, però serà diumenge i és la tornada a la competició.
I Guillem Colom, el que dius, jugant de base i tenint 40 minuts, per
tant, no tindrà descans. Seguríssim. Molt bé Copeland, per cert, eh?
Sí.
Bé Copeland.
Bon canell, sí. Va provar de 3 i va mostrar una bona efectivitat, i també en el rebot, que de vegades sembla que perquè agafa els rebots allò de ben col·locat i tal, però pràcticament sense gran esforç físic, que dona una imatge així com de jugador una miqueta estàtic,
va estar infinitament millor en defensa que el primer dia, però sí, infinitament.
Sí. I la veritat és que l'aportació serà importantíssima, eh? A més ens dona doncs això, no? És un 4 que tira molt bé de 3 i la veritat és que és una molt bona incorporació.
I tant que sí. Vinga, anem per altres qüestions. Dues victòries, per exemple, la del Futbol Club Andorra i la del rugbi.
Sí, ha estat un cap de setmana fantàstic, eh? Per als equips andorrans, el Futbol Club Andorra, com dius, va guanyar un partit complicadíssim, 2-1 contra el Sant Cristóbal a Borda Mateu, gols d'Àlex i Pujol, i això que hi havia moltíssimes baixes. Jordi Alaez, que recordem, la setmana passada ens confirmàvem que s'haurà d'operar d'un trencament al lligament encreuat anterior, al genoll esquerre, i que serà baixat tota la temporada, i faltaven més jugadors. Estava el Futbol Club Andorra no podia comptar ni amb Jordi Betriu ni amb Aaron Sánchez, també per lesió, ni Robert Font per sanció en aquest cas, i tot i així, contra el segon classificat va treure el partit als 3 punts, 2-1 com diem, contra el Sant Cristóbal. Són uns ens a la classificació de primera catalana del seu grup, els de Marc Castellseguer, i tenen dos partits menys, per tant un equip que ha de continuar amb aquesta bona línia. El BPC, com dius, després de 5 partits que no guanyava, va caure aquesta victòria esperadíssima contra el Ramonville, 30-8, a més punt de bonus ofensiu per als de Jonathan Garcia i David Kirikashvili. Més victòries que han arribat, una altra esperadíssima, la del Sant Julià de Futbol Sala, que encara no havia guanyat després de 8 partits i que es va imposar més amb golejada contra el Molins, 99-8-3, gols de Brian, que va fer hat-trick, Oriol Rodríguez, que en va fer 2, i Guillem Castro i Omar. 8-3, com diem, primera victòria per als de Moisés González. Més victòries, el Club Vòlei en Camp, que manté una molt bona línia a la primera divisió espanyola, es va imposar per 3-16-1 contra el Sant Martí. Són segons els de, en aquest cas, l'equip en Camp Padà, amb 5 victòries en 5 partits. El Club Vòlei Baix d'Andorra en vòlei femení va caure per 2-3 al pavelló del Liceu contra l'Escola Orlandai a la tercera catalana. En aquest cas les andorranes estan amb 4 victòries i 4 derrotes en 8 jornades, per tant repartiment entre victòries i derrotes. Una altra victòria, la de l'Andorra Hockey Club, 6-4 contra el Reus Ploms a la primera catalana d'hoquei patins. També necessitaven la victòria de Roger Corral, que portaven 3 derrotes consecutives, per tant, com diem, un cap de setmana molt bo, amb alguna nota negativa també, la derrota contundent de l'Enfaf en futbol femení, l'Enfaf Crèdit Andorrà, que va caure per golejada 6-0 al camp del Fundació Terrassa. Parlem també de futbol i de la Lliga Nacional, de la Lliga Multisegur, que va arribar a la jornada 9a amb victòria de l'Engordany, que continua líder molt ferm, 0-2 contra l'Encamp. Són líders en aquest cas amb 22 punts. Victòria també del Tic Tapa Sant Julià, amb nou tècnic a la banqueta, Jesús Barón, 1-0 contra el Lusitans. Victòria també del Baibanc Santa Coloma en el derbi colomenc contra la UE, 0-2, i golejada de l'Inter d'Escaldes, 0-8 contra el Penya Encarnada. Classificació, com dèiem, liderada una setmana més per l'Engordany, amb 22 punts. Per darrere, el Baibanc Santa Coloma, amb 20, molt a prop. Tercer i quart empaten amb 16 punts Tic Tapa Sant Julià i Lusitans, per darrere Inter d'Escaldes amb 13 punts, i a la part baixa de la classificació Unió Esportiva Santa Coloma amb 11, en camp amb 4, i tanca la classificació el Penya Encarnada, que encara no ha sumat cap punt. Ha estat un cap de setmana també de judo amb la Copa de Govern, una de les cites grans del calendari. El dissabte a la tarda van arribar a la competició en categoria absoluta, i els millors resultats van ser per a dues representants de l'equip femení, Alda Babi i Laura Sallés, que van ser or. en els seus pesos. El diumenge al matí es feia la competició en categories de base, judokes de França, d'Espanya i d'Andorra, i molt bona participació. Una vuitantena de judokes en categoria absoluta i més d'un centenar, en aquest cas, en les categories de base. Es va tancar també dissabte, Àlex, el Campionat d'Europa de Petits Països d'Escacs. Andorra sí. Arribava...
Quina pena, eh? Sí, liderant sí. Tot el campionat?
Tota la setmana s'havien guanyat algun partit complicat contra Luxemburg, però al final es va punxar contra Mònaco i en el darrer enfrontament contra les Illes Fèroe, també derrota d'Andorra, que acaba tercera. Volien doncs, celebrar aquest 50è aniversari de la federació amb una victòria en aquest campionat. Es va estar molt a prop i al final es va acabar en aquest tercer lloc. I acabem la repassada amb Xavi Cardelús, que va posar el punt final a la temporada amb la darrera prova de l'europeu de Moto2 a València. Va ser 13è, amb una sortida de pista. Finalment doncs, va poder remuntar des de la darrera plaça, va acabar 13è i acaba l'europeu de Moto2 en la 12a posició.
Doncs resum molt express i telegràfic. Únicament avui dic que el dia, a partir d'un quart de tres de la tarda, hi haurà protagonisme per alguns d'aquests participants que han ratllat a bon nivell en el campionat de judo, i un experiment amb motiu de la Setmana de la Infància d'UNICEF i Ràdio i Televisió d'Andorra, que és xavals entrevistant Albert Llobera.
Mm-hmm. Sí, sí, avui amb el Cesc Sant Juan, recordem, després de l'informatiu del migdia per Andorra Televisió, fent també seguiment de tota aquesta setmana que Ràdio Televisió d'Andorra doncs, dedica també a motiu del Dia Mundial de la Infància que se celebra avui.
I tant, i que hem començat aquest matí amb l'entrevista que hem fet aquí en el programa a la directora del Comitè Nacional d'UNICEF Andorra, la Marta Alberg. A partir de les 8 del vespre, amplíssima informació esportiva a banda dels informatius en el Zona Esports, aquí a Ràdio Nacional. Company, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex.